Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Les 4 i 7 minuts, la primera vegada que vaig conèixer, que fa molts anys, el senyor que ens acompanya ara mateix, em vaig quedar com bé, com ara, impressionat, no?
Gràcies.
És veritat, Fernando Sant Agustí, bona tarda. Perquè ets molt lleig, dius?
Sí, no. Però la mascarilla dissimula molt, eh?
No, no, és veritat. Bé, és una llàstima el tema de la mascarilla. Sí, segons quin àmbit estiguem parlant, és una llàstima. No, a mi el que em va sorprendre és que és un senyor que, si el coneixes a nivell de currículum, espanta una mica, no? Perquè ha fet coses molt bèsties. Ha estat membre del CSIC, ha format part del Centre Superior d'Informació de la Defensa, va pertànyer a la Unió Militar Democràtica, va ser capità del Servei d'Intel·ligència de l'Exèrcit, i després el coneixes, i és un senyor afable, simpàtic, amb una visió, clar, poderosa, en tant en quant moltes de les coses de les que la majoria dels mortals simplement opinem des de la més absoluta de la desinformació, ell sap de què parla.
Intento.
I tenia moltes ganes, Fernando Sant Agustí, de que vinguessis al programa, perquè...
Gràcies per invitar-me, a mi també.
Ja estàs invitat sempre que vulguis.
Saps per què? Perquè el títol del programa m'encanta.
Tot anirà bé.
Tot anirà bé. Què és el que s'ha de fer? O sigui, mira... Jo crec que els polítics... La característica principal dels polítics ha de ser la sereno. Uh-huh. O sigui, el bon judici, el sentit comú. I aleshores han de treballar pensant que tot anirà bé. I han de treballar perquè tot vagi bé.
Yeah.
Però es veu que ara s'ha posat de moda esvalotar el galliner. Anem a galliners, voletem, perquè així tenim engrescada la parròquia. Uh-huh. I aleshores, aquest histerisme amb uns polítics, alguns dels quals ja dic que són molt mediocres i es dediquen tan sols a esvalotar galliners sense raonar, i alguns talibans tertulians que també tiren, sense fer una cosa que la gent normal, les ames de casa, a la gent que treballa i tal, és... estudiar l'origen. Estudiar l'origen dels problemes. I parlar d'això, i estudiar-lo, però estudiar-lo. O sigui, ara hi ha l'espionatge. Estudiem. En llatí, i als tribunals es diu una cosa que diu qui produt. O sigui, a quién le beneficia. Bueno,
això ho dèiem abans. És a dir, a l'hora anterior, un sí. dels comentaris que hem fet és exactament... Tot això té una intencionalitat al darrere.
Clar.
Ara, això té, aquesta conversa té molts punts diferents.
Sí.
Un, el de l'espionatge en si.
Sí.
L'altre és el de qui fa públic aquest espionatge.
Clar.
I amb la intenció de qui fa aquest... Anem per parts, Fernando?
Anem per parts.
Ho dic perquè, si no, serà dificilíssim amb un tema com aquest, que requeriria moltes entrevistes per entendre'l bé. D'entrada, quina sensació tens? L'altre dia va estar aquí la diputada Anna Grau, de Ciutadans. Ella ha fet, i ho explicàvem abans, tot un estudi en el seu dia, quan encara no militava en política, ja. I era periodista, va fer un llibre sobre justament el tema de l'espionatge. Ella el que va acabar dient és que espionatge el fa tothom, a tots els governs del
tot
món.
Tot arreu, sí.
És així?
Sí, sí. Sí, sí. La informació és necessària. I per tenir informació, a part d'anar a dinar o a sopar i a invitar uns còctels i tal, el que es diu informació diplomàtica, o sigui, la que tu em dius quan estem prenent un ginfis o el que sigui, a part d'aquesta informació diplomàtica, cal una informació més reservada, més crítica. I aquesta tan sols es fa... seguint, buscant, informant, escoltant, etc, etc.
Espiant, en definitiva.
Espiant. Diguem com diguin, és espiar. És buscar informació de tot arreu. I el que té informació és el que pot arribar a guanyar. El que té, perquè la informació el que et permet és decidir amb certesa, atinant. Sense informació és com es diu allò? Com es diu allò de... Ara no surt el nom.
La informació és poder, no sé.
No, allò quan tu tires amb un pal als nens i tiren la calabaza llena de juguetes.
Ah, sí, la pinyata. Sí. Gràcies.
La pinyata, és igual.
Jo fos per aquest senyor, José Matosas. Ui. Jo que estic gran, que em vaig oblidant de noms i de coses i ell sempre està allà, sí. Pam, a punt.
És igual. Digues. Sense informació, el que es juga és un polític o qual empresari és la pinyata. Mm-hmm. Per tant, cal informació. I què passa? Que hi ha quantitat d'empreses disposades a vendre't informació. Mm-hmm. Informació industrial amb uns, informació política amb una, informació personal amb una altra. O sigui, tu... Però cal informació. I, per tant, hi ha gent que s'espia, que espia esperant vendre, o espien per encàrrec, o espien per deure.
I en el cas polític?
En cas polític, espien per deure. S'ha d'espiar per deure. Per això es crea el MI5, el MI6, el no sé quantos, el CNI, etcètera, etcètera. Han de tenir informació perquè els polítics tinguin aquesta informació perquè puguin decidir.
Aleshores, quina sensació tens, Fernando, tot el que està passant amb el tema aquest de Pegasus?
Mira, la sensació és de que mai els polítics espanyols no han volgut entrar a l'arrel de la informació. Cap la possibilitat de que el govern hagi, o que el CNI hagi espiat alguns polítics. Però és que hi ha alguns polítics que van dir ho tornarem a fer. I aleshores, perquè no torni a passar el fracàs de les urnes, han dit, escolta, a veure, ara aquests que decideixen. I per tant, aquests tres o quatre persones poden ser espiades, tenint en compte que ara el servei d'intel·ligència té uns jutges. I aquests jutges donen permís per espiar o per controlar amb unes persones durant temps determinat, durant un temps determinat. Per tant, és impossible això que diuen que de l'any 17 a l'any 21 estuvieron espiados. No, podria ser que l'any 17 poguessin permetre espiar a quatre persones, l'any 18 a dues persones d'aquella més tres, i l'any no sé què, quatre més cinc. I en total són. Però normalment no cal Pegasus. És que tothom estem espiant. És que tu, un ciberdelinqüente, tu vas... Al meu ordinador, de sobte, entra un tio i entra i s'entera de tot. Penses, cony. Bueno, afortunadament, són gent que autoritzes, però autoritzen que entrin, però bueno, ells entren de totes maneres. Vull dir, no fa molts dies hi va haver una demostració davant de la televisió, d'una persona que va dir, deixa el telèfon, va canviar un app, i diu, i ara tot el que diguis jo ho sé. I sí. Aquest senyor no usava el Pegasus, ni el Pegasus, ni el Barreiros, ni el Toyota. O sigui, aquests... Hi ha un fotimer de programes. Aquest és el més famós, perquè és el més ample d'espectre i el que més lluny... Bueno,
home, i perquè és un programa al que només tenen accés als estats, amb la qual cosa segurament el fet de la constatació de l'ús d'aquest software apuntava molt a la... Bé, a l'autoria, efectivament, de l'estat espanyol a l'hora de dur a terme aquestes investigacions, no?
I dels marroquins.
Ja.
I dels russos. I dels anglesos. I dels venezolans. Vull dir, aquest estat. I mai saps si els magrebins, que és algú interessat en saber en que el nostre govern estigui desestabilitzat, no saps si l'han venut o l'han deixat o l'han prestat a un altre.
Ahir, bé, saps perfectament, no?, la portada del dia, el que inclou les demandes del cap de la ministra de Defensa, sí. Margarita Robles, per les paraules que va pronunciar ahir al Congrés, quan va dir textualment què ha de fer l'Estat quan algú vulnera la Constitució, quan algú declara la independència, quan algú talla les vies públiques. Des del punt de vista de persona que ha pres aquestes decisions... Clar. Això és motiu per dur a terme una investigació d'aquestes característiques?
No. És motiu per dir, cony, tens raó. Tens raó.
Ah, no. O sigui, el que estàs dient és que aleshores sí que té motiu l'Estat per encarregar aquestes investigacions.
Clar. Escolta, és que imaginem... A veure, la policia sospita que un narcotraficante continuarà narcotraficant. Què ha de fer la policia? No farà res, no el seguirà, no l'investigarà, no intervendrà els seus telèfons per evitar que entrin carregaments de 500 quilos o 200 quilos. Esperarà a veure si té sort i que la sort li porti al barco que porta els 500. No, l'espiarà, perquè l'Estat té l'obligació, el deure, de previndre el delicte. Ja està.
L'altre dia, Ernest Maragall deia en aquest programa, a mi realment em va cridar molt l'atenció el que va dir, no? Perquè va comentar, en el millor dels casos, si és que hi ha un cas millor, perquè ell era evidentment molt crític amb tota aquesta qüestió, no? Deia, haurem de veure si aquests espionatges estaven investigats. Estaven autoritzats.
Sí.
Es pot espiar sense autorització per part de l'Estat espanyol, parlo, eh?
No, ho dubto. Mira, una de les seves característiques del CNI és, en primer lloc, té un arrel militar. Ara no hi ha tants militars, té un arrel. Però, sobretot, té un arrel de disciplina. De saber que el que passa un mil·límetre la ratlla vermella, aquell se'n va, i se'n va malament. Per tant, la gent, no per el càstig, sinó per el deure, perquè està dintre del CNI, dintre dels serveis d'informació i d'investigació, són vocacionals, igual que un capellà, que després al millor se'n va a la vocació, o el que sigui, però són vocacionals. I per tant, dubto que ningú pugui fer, perquè a més no actuen com la pel·lícula James Bond, que actua sol. No, s'actua en equip, està controlada per una sèrie de persones, has de demanar una sèrie de mitjans i tal, és molt complicat. Un sol no ho pot fer i aleshores treballar per la seva compte és pràcticament, diria, impossible.
Jo tinc moltes ganes, un dia d'aquests, a veure si pot ser demà, de saludar Francesc Torralba, que saps que és un gran filòsof, no? Perquè l'altre dia m'explicaven que en un llibre seu es pregunta fins a quin punt de transparència estem preparats per suportar, per aguantar, no? I m'agradaria molt que expliqués exactament què vol dir amb aquestes paraules. Saps que en les últimes hores el que està demanant tothom és transparència, i en aquest sentit s'ha fet una maniobra que jo crec que és històrica des del Congrés dels Diputats, d'intentar canviar les maneres de convocar la Comissió de Secrets Oficials, no? Justament perquè estiguin presents Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Quina sensació tens sobre el tema?
Jo crec que és trair la idea de secrets de la Comissió. La Comissió té com funcionament, com a objectiu, garantitzar que no es fa cap acció que no estigui autoritzada per la llei. Aquesta. Però no té l'obligació de saber què coses i com es fan. I realment, d'una cosa a una altra, hi ha un tènue velo. O sigui, és molt fàcil. Jo diria que la gent que està en l'entorn i simpatitza i no ha condemnat els crims d'ETA, la gent que està a l'entorn de la gent que ha donat, gent diu cop d'estat, vulguis com vulguis, que van donar una sustracada al país amb la declaració, aquesta gent que estan interessades, no estan interessades en Espanya, no, estan interessades en els seus interessos, en el País Basc, o en Catalunya, o en La Rioja, és igual. Però tot el que està interessat en una part, no li podem donar l'entrada a qui defensa el tot d'Espanya. No li podem dir què estem fent, què fan els nostres serveis d'intel·ligència en Marroc, o en Mali, o en Venezuela. No li podem dir, perquè no tenim cap garantia. I tal és així que amb Zapatero, que va fer també una cantada, el dia següent, el servei d'informació i intel·ligència, americans, francesos, anglesos, van tallar. I un servei d'intel·ligència que no té contactes amb els serveis americans, Estats Units, o francesos, o anglesos, o alemanys, s'ha perdut.
Home, això ho hem vist molt clarament amb tot el conflicte de Putin i Ucraïna, no?
Clar.
Que, efectivament, els serveis d'intel·ligència americans alertaven d'una situació que el món sencer semblava que no l'estava veient, no?
Clar.
Que estàvem molt més confiats, no?
Clar, perquè el servei d'intel·ligència anglès, sobretot, té una relació, no és que tingui, no és que, podria ser que tingués, no és que tingui agents dintre de Rússia, que també, però el que té és molta relació amb els oficials de l'exèrcit rus. I el que palpa, el que diuen, el que ens diuen, és que els oficials de l'exèrcit rus estan cansats de perdre. És a dir, a qualsevol lloc que han anat, han entrat molt, 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 però al final han sortit per la cua entre les cames, eh? Vull dir, en Afganistan, en Vietnam, en tot arreu, en tot arreu. I, però els anglesos també. Els anglesos també, és a dir, els americans també, han fracassat en Vietnam, han fracassat en Afganistan, han fracassat en Iraq, han fracassat en Líbia, han fracassat. I han entrat molt bé i ja s'han jugat la vida i ho fan. Perquè ells diuen que els polítics no valoren res l'acció militar.
Quina part de la informació sabem? És a dir, efectivament, estem en un moment en el qual la barreja entre informació i comentari sobre la informació a vegades dilueix fins... És l'efecte Twitter, jo, per mi és l'efecte Twitter, no? Que vas llegint una cosa que és un titular i a continuació una altra que és una opinió, no? I arriba un punt que la frontera una cosa entre una cosa i l'altra pràcticament s'esvaeix, no? No ho sabem, no? Per exemple, ara parlaves tu del tema del Marroc, del canvi de postura de Pedro Sánchez, no? Referent a aquesta qüestió, tenint en compte, a més, tot el que li ha suposat, i ho estem veient, amb el subministrament del gas per part d'Argèlia, no? Quina part de la informació realment sabem? Tu que has estat allò gestionant això, m'imagino que és molt poquet, en realitat, no?
Molt, molt poc, perquè, a més, és desconcertant. Perquè un president de govern que pren una mesura com la legalització de l'autonomia, el reconeixement de l'autodeterminació d'una regió que ha estat una província espanyola, que la gent té carnet d'identitat espanyol, que parlen castellà, parlen espanyol, que consideren que sí, que són una autonomia o una província desgajada, que quieren ser independientes, però han estat sempre, d'alguna manera, apoyades. I aleshores aquest tio, aquest president, per la seva compte, fa una cosa, i no sabem res. O sigui, la transparència se les tenia que demandar amb ell. Tenia de dir per què hem fet això. I que la gent suposa que això ho fan perquè els marroquins no facin una altra vegada una invasió de 20.000 tios a Ceuta o a Melilla. I s'equivoca, perquè mienten más que habla el sultán. Miente más que habla. I passa el mateix amb Canàries, no? Per tant, diríem que ignorar ho ignorem tot. Respecte a Marroc, ho ignorem tot.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Bueno. Estava pensant, Fernando, que tinc una persona molt estimada, molt amiga meva, que va arribar a ser un càrrec molt important d'un govern espanyol, val? I que un dia va dir, me'n vaig.
Sí,
no?
Me'n vaig. Sí.
Me'n vaig. Però en realitat la meva sensació com a amic molt proper és que en realitat no ha acabat de marxar mai. En el sentit en el que cada vegada que li sona el telèfon és no sé qui, i el truquen per preguntar-li no sé què.
Habitual.
Sí, això també t'ha passat a tu?
Algunes vegades.
O sigui, m'imagino que continues absolutament en contacte amb tot el que serien els mecanismes de la intel·ligència espanyola.
És molt,
no?,
difícil sostreure't a la necessitat de consell d'un altre, on, si no consell, escoltar. O sigui, l'efecte frontón, que diuen... Deja un antic superior y amigo mío en Madrid, deja que los bueyes de las palabras arrastren el carro de las ideas.
No, qué bo.
Deixen parlar amb tu. No cal que em digui res. Però deixen parlar amb tu i no cal ni gestos. Jo sabré si vaig bé o malament. Perquè és veritat que cal parlar. I cal parlar. I això és el que els polítics avui no fan. S'estimen més el que jo dic, una novel·la que vaig escriure. Les polítiques s'estimen més la presència, o sea, el Falcon, el trono, los viajes, las residencias, el aparecer, tal, que la esencia, que es servir a su pueblo.
Escolta, això no té... Perdó, perquè tu acabes de publicar un llibre
i
no n'hem parlat del llibre.
Bueno,
haurem de parlar del llibre.
Un altre dia, sí.
No, però el llibre es diu Os mataran en nombre de Dios.
Sí.
Per què una persona que en el primer minut de la conversa em diu jo soc religiós, escriu un llibre que es diu Os mataran en nombre de Dios?
Perquè, mira, totes les guerres, si no totes les guerres, diríem el 98% de les guerres, es declara en nom de Déu. D'un o d'un altre, d'Alà, de Mahoma, de Déu, de... Però sempre és, l'excusa és Déu. Mm-hmm. L'excusa és Déu. I la novel·la és una mica la lluita entre l'essència de la creència i la presència. O sigui, hi ha gent que la religió és més la presència que l'essència. L'essència està amb els humils, amb el servei. La presència està en la càtedra, en els que manen, els que organitzen, els que disfruten del poder, disfruten del... Els pàrrocs, les missioners, les monges, disfruten de servir i pateixen de servir. Els demés no. Aleshores, la lluita entre el poder i l'essència del poder és el que genera el thriller este, que podríem dir que és una mica polèmic. Polèmic perquè entren en, com a protagonistes els... la gent, el Nuevo Testamento, és una visió nova. Com va dir un senyor, que va dir per telèfon, jo crec que va ser dels primers que van llegir el llibre, i era un bisbe, i diu, escolta'm, sens dubte saps que sóc bisbe i per tant creient. I diu, no ho dubto, aunque sé de monsenyores que m'han dit que amb un determinat esgraó de tal no creen en Déu. I diu, bueno, diu, mira, jo sóc creient, però el teu llibre m'ha fet, m'ha remogut tot i m'ha fet plantejar determinades coses, sense perdre l'essencial. Dic, és que aquesta és la idea. L'essència del cristianisme la podem estar perdiendo per la presència del cristianisme. I esto és important.
Però fixa't que si hi ha un fil conductor en tota la conversa, és que aquesta dicotomia entre essència i presència, sí, en aquests anys Fernando San Agustín l'aplica pràcticament a tot,
a
no?
A tot, a tot. Però l'hem viscut. O sigui, la gent és la lluita entre la convivència i la coexistència, uh-huh, no? La coexistència, la coexistència és entre pueblos, la convivència és entre persones.
Yeah.
Però hi ha gent, el poder que sigui, ara el polític, el no sé què, el no sé quan, en Catalunya hem viscut. La coexistència existeix, però la convivència sembla trencada, no? I aleshores, aquesta lluita per la pau, per la coexistència, per la convivència, per tal, és la base d'ella. I si el servei d'intel·ligència hauria de servir, o ha de servir, per posar en mans dels polítics exactament les eines per a que puguin decidir en virtut el millor servei.
Estic pensant, Fernando.
Bona tarda.
Mira, et presento en Josep Martí Blanc, Fernando San Agustín.
Sí. Molt de gust.
És com una cimera en aquests moments d'essència, no, i presència. Essència i presència. Escolta'm, Fernando, estava pensant una cosa. Saps qui és Fernando San Agustín, exmembre del CSIC, en fi, tot. Si un dia tu volgués, en lloc de publicar un llibre com aquest, diguessis, vaig a publicar les meves memòries.
No.
Es liava una ni bonica, mai, bonica.
No. És que no és per no. És perquè no es pot publicar. Però tenia en compte que un espia, si un dia pogués escriure la cosa, seria per avergonyir a la família, als amics i tal. Perquè no es poden contar res de bo. És que el servei d'espionatge és enganyar. Defraudar, adulterar, fingir lo que no eres, decir lo que no sientes. O sigui, tot és fals. I tu com et presentaràs davant de les teves filles o davant de les netes i nets dient, jo sóc aquest? Pues et dirien, com millor paraula, ets un fill de no sé què.
Vols dir alguna cosa, Josep? O sigui, alguna pregunta?
No, crec que tothom fa temps que s'afeita o almenys així hauria de ser, i per tant espera que algú que es dedica a la intel·ligència no a processar dades només, sinó a interferir o a espiar la gent per acabar sabent coses, doncs entenc que aquest senyor està dient la veritat, no? És un mentider professional i té una doble vida. Després també descobreixes, a mesura que fas anys, i entres en contacte amb gent del seu ofici, que també hi ha una part de la seva feina que no és tan romàntica, o que, diguem-ne, que hi ha una part de l'espionatge que és bastant convencional, també. Aquest espionatge també existeix.
És un ofici.
És un ofici.
És innecessari, com els cirujanos, sí, és igual.
El CNI són 3.000 i pico, quasi 4.000. Uh-huh. Imagina que allà hi ha gent de tot, hi ha gent que està fent actuacions als llocs, desplaçat, portant doble vida, però hi ha gent que el que fa és processar informació, hi ha gent que es passa el dia 8 hores al dia escoltant, això és molt avorrit, de fet.
I gent, analistes, que s'ha de descobrir un perquè són els que agafen la informació que dona els demés i fan l'estudi. Que a mi m'agrada molt, perquè els estudis militars tenen un protocol, i el del CNI també. I aleshores, l'última línia, quan la persona, l'analista, diu, ha fet això i ha fet això, i podríem... I la suggerència és no sé què, no sé quanta, i suggereix determinades coses, al final hi ha la apostilla típicament militar que dice, esto es lo que opino, uh-huh, pero Vuecencia, con mejor criterio, resolverá.
Claro.
Allà va. Ara tu has de decidir.
És que fixa't que, i ell me corregirà si m'equivoco, però a dir al final, la informació que arriba de diferents llocs o per molts camins, o per exemple ara que estem parlant d'un cas d'espionatge massiu, vull dir, tot això no hi ha, vull dir, mig Espanya hauria de ser espia per poder processar-ho. Per tant, quina informació es descarta, la que entens que ells la marquen per en diferents maneres en funció de la veracitat que li donen a la font, o i tot això ha d'acabar amb una taula on algú que tingui una visió 360 graus siga capaç de construir una història, perquè si no serveix de res.
Ha quedat una pregunta pendent, Fernando. De totes les que hem anat xerrant, hauràs de tornar, eh? Et dic que hauràs de tornar. Amb quina intencionalitat es filtra un cas d'espionatge?
Aquest és el secret. Qui s'aprofita de que el galliner estigui al burocrat?
Ho dic perquè de tota la resta hem parlat durant 20 minuts. Sí.
Qui s'aprofita?
Per mi la pregunta a dia d'avui és això, sí, qui ho ha fet públic i amb quina intenció ho ha fet públic.
I després s'ha de saber aquesta agència canadenca que ha dit aquest telèfon està espiat, que no costa res perquè pràcticament el 80% dels telèfons estan espiats per les mares, pels pares, pels fills, pels veïns, perquè hi ha un fotimer de programa. A veure, per què aquesta gent diu, i si ninguna prueba, i si no sé què, por las cosas, no sé, podría ser el gobierno español. Sí, claro, y el gobierno español, y el venezolano, y el mexicano, y tal. Perquè aquí aprofita aquest desgavell que hi ha al govern. Perquè és això, que és així. Quid profit, que dicen en justícia. ¿A quién aprovecha? Al gobierno español no, seguro. El gobierno español, Sánchez está temblando. Se puso temblando, porque con lo cuidado que va con temas de no alborotar el gallinero en Cataluña, que es importantísimo, ni el País Vasco y tal, ahora salen con estas. ¿Esta? No, ¿a quién aprovecha este desgavell? No ho sé. Aquest és el problema.
Tens alguna sensació? Vols dir alguna cosa, Josep, sobre això?
Jo sobre... jo entenc que els estats, els serveis d'espionatge, són coses normals. En democràcies pues, són serveis d'espionatge homologables. Jo tinc la resposta, clar, a les preguntes d'ahir que es feia la ministra de Defensa. Deia, què debe hacer un gobierno tal qual? Pues, hi ha una resposta que és complir la llei, fins i tot en el cas, en l'eina de l'espionatge, que és legítima que la tingues, però la llei també afecta els serveis d'espionatge. Sí, llavors, crec que fa prou anys que, a mi no, per saber que tots els serveis d'intel·ligència del món es mouen en un difícil equilibri entre la legalitat, la alegalitat i de vegades la il·legalitat, però que l'aspiració d'exigència hi ha de ser. És a dir, jo puc arribar a entendre que un servei d'intel·ligència xafi una línia vermella per eficàcia. Puc arribar a entendre. Ara, si això s'acaba sabent. Crec que l'exigència, la resposta és, no és, això és normal. La resposta és, t'has de purgar. T'has de purgar, perquè un servei d'intel·ligència que no preserva la seva legitimitat i la seva credibilitat i l'aparença de legalitat, té mala peça al teler per guanyar-se algo que és imprescindible també per ells, que és la confiança i la legitimitat del país pel que treballen. Per tant, quan passa, te purgues. Per a tornar a fer el mateix, perquè no hi ha servei d'intel·ligència que no hagi de treballar de quan en quan en entorns aquests foscos, oi?
No, jo estic d'acord amb el que dius. El servei d'intel·ligència no pot traspassar la línia vermella, cosa que realment abans de donar judicis de valor s'hauria de dir. A veure, diguem, jo m'entenc que el servei d'intel·ligència abans jugaves a la alegalitat i la il·legalitat, perquè informació legal ja la fa la policia, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i tal, que estan dintre de la legalitat. El servei d'intel·ligència i informació dels serveis d'intel·ligència jugàvem amb la alegalitat i de tant en tant la il·legalitat també. Un dia, afortunadament, amb la democràcia i tal, van dir, escolta, això s'ha acabat. I això hi ha un jutge. I resulta que posen uns jutges que són aquests. I aquests jutges donen permís per un seguiment, una informació, per un temps determinat i sobre unes persones determinades. Per tant, abans d'esbaratar el galliner, que repeteixo que és una mica el que s'ha fet, s'hauria de garantir que el jutge ha fet que aquesta investigació és. I així, i no cal les paraules grosses, sinó, escolta'm, això ho hem d'arreglar. Ho hem d'arreglar. I anem a arreglar. I això és que et diguin, mira, això és així, això és així, això és així. Mm-hmm. Perquè parlant, sí que s'entén. Però cridant, escridassant, insultant, dient, menospreciant, realment mira, el govern espanyol és tan dèbil que saps el que passa als interrogatoris? Saps el que passa als interrogatoris quan l'interrogador burxa, que l'interrogat acaba dient, bueno, sí senyor, jo maté a Manolete, a John Lennon i a tal, el que sigui. Per què? És preferible no fer més merda i confessar coses que no són. Però jo dubto molt,
Fernando, bueno, va. Se'ns ha anat... Bueno, sempre, jo ja sé, que quan tu vens a un programa tenim mil coses, sí. Però tenim una altra persona que, de fet, és la primera vegada que, a més, es dona aquí la cimera Josep Martí Blanc i una convidada a la que li digarem tots els minuts que calgui a partir d'ara mateix. Ha estat un plaer retrobar-nos.
Gràcies.
Torna ben aviat, Fernando.
Quan vulguis, ja ho saps.
Moltes gràcies.